Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom, a tots els que escolteu ara Ràdio Estel. Comença el programa Economia en Valors i us parla Salvador Aragonès.
Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Comencem per les notícies. Què passa si no es poden tornar els crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial, més conegut com l'ICO? Aquesta ha estat una de les ajudes més importants que les empreses han tingut, especialment pimes i autònoms. Al novembre, el govern central va ampliar els venciments dels crèdits i el període de carència. Molts esperen quines seran les successives mesures, tot i que es dona per fet que alguns crèdits no es podran tornar. En els actuals venciments, moltes empreses no podran tornar els crèdits. Què hauran de fer els bancs que han donat crèdits avalats per l'ICO? Augmentarà la morositat? Amb un any del coronavirus s'han destruït 438.000 llocs de treball i el nombre d'aturats ha augmentat amb 401.000 treballadors, segons el Ministeri de Treball. El treball ha funcionat d'acord amb les onades de la pandèmia. Avui hi ha 743.000 treballadors amb ERTOs. El senyor Matías Carnero, dirigent de UGT, ha estat nombrat membre del Consell de Supervisió de Volkswagen i ha declarat que la SEAT sense cotxe elèctric morirà. Tot depèn de que sigui provat que la SEAT fabriqui 500.000 vehicles elèctrics. La decisió depèn ara del Consell d'Administració i del Consell de Supervisió. Ho va declarar La Vanguardia Matías Carrero i també va dir que l'electrificació de l'automòbil implica menys treballadors en el sector. Baixarà l'impost de societats? La secretària del Tresor dels Estats Units, Janet Yellen, ha proposat una millor coordinació fiscal de l'impost de societat, el que val a dir fer baixar aquest impost per tal d'evitar que hi hagi competència entre els països i uns es beneficiïn de la baixa de fiscalitat per atraure empreses. Espanya, França i Alemanya diuen que hi estan d'acord. Veurem quin recorregut tindrà aquesta proposta. La OCDE ha augmentat les expectatives de creixement econòmic mundial. Espanya és un país que més creixerà dels que són desenvolupats, és a dir, del grup del G20. El creixement d'aquest any serà d'un 5,7%, el 2022 serà d'un 4,8%. Això ho diu l'informe de l'OCDE avançat per les perspectives econòmiques mundials. Quan el govern central va elaborar els pressupostos, preveia un creixement del 7,2%. Caldrà fer alguns ajustos pressupostaris. Ahir va començar la campanya de la renda i patrimoni que té com a principals novetats un major control dels lloguers dels habitatges, les rendes a l'estranger i les cibermonedes. L'agència tributària espera tornar 10.857 milions d'euros a 14.330 milions de contribuents, una mica per sota del 70% del total, i també espera augmentar en un 37% en les declaracions de renda d'aquest any en relació a l'any passat, el 2020. Estem arribant al final dels peatges de les autopistes catalanes. Seran autopistes de franc. No obstant, dos problemes sorgeixen immediatament. Què serà dels més de 600 llocs de treball dels empleats ara a les autopistes? I molt important, qui arreglarà les autopistes i amb quins diners? És molt maco passar per les autopistes sense peatges, però les autopistes requereixen un manteniment que puja molts milions. El 31 d'agost seran sense peatges diferents trams de l'AP7, la més llarga, l'AP2, la C32 i la C33. La multinacional catalana Grifols va comprar 7 centres de plasma als Estats Units i ha pagat per ells 46 milions d'euros. Aquests centres produeixen 240.000 litres l'any. La multinacional catalana preveu obrir aquest any entre 15 i 20 nous centres de donació de plasma. Guerra de preus entre les grans superfícies? Han començat a baixar preus alguns productes. Alguns arriben fins i tot al 50% en algun cas. És el cas d'IKEA, Carrefour i Lidl. Volen captar més clients. També s'hi ha apuntat Aldi i Amazon en la venda de mobles. Ara s'espera la reacció que tindrà Mercadona. A partir d'aquesta mitjanit tindrem un nou confinament comarcal a Catalunya. Falten poc més de 3 hores. Després del final de l'estat d'alarma, hi haurà un confinament més dur a les comunitats autònomes? Espanya suspèn la vacuna AstraZeneca en els més grans de 60 anys. L'AstraZeneca sembla que té alguns problemes, tot i que encara no ha dit l'última paraula l'Agència del Medicament Europeu. És aquella agència que tenia que estar a Barcelona. Espectacular bufetada diplomàtica. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va deixar sense cadira la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Es va tenir que sentar en un silló de la sala després d'estar dreta i sense veure on es podia sentar. Von der Leyen acompanyava el president del Consell d'Europa, Charles Michel. Ràpidament, les condemnes a Erdogan van sortir als mitjans escrits i digitals. És un masclista i un gran maleducat, van dir. A Brussel·les, el gest va causar una gran indignació. El significat és que Erdogan està molt enfadat amb Europa, sobretot si la presidenta de la Comissió és una dona, esclar, i vol demostrar-ho amb gest com aquest. Es dona la circumstància que Ursula von der Leyen és alemanya i en aquest país hi ha més turcs que cap altre de tota Europa.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara els oferim la cançó del programa. I avui tenim Bryan Adams, que cantarà Heaven.
Too hard to see, we're in heaven.
Gràcies, Brian Adams, per aquesta cançó tan bonica, Heaven, el cel. I ara, seguidament, comencem les entrevistes. En primer lloc, ens ocuparem de l'aigua. A Catalunya, l'aigua dolça sempre ha estat un element essencial donada la poca pluviositat en moltes comarques. I al llarg dels anys, l'aigua és cada vegada més escassa. Les mines s'han assecat en gran part i els pous no donen l'abast, especialment en les zones de regadiu. El consum d'aigua dolça a tot el món ha anat augmentant, sobretot per l'expansió dels regadius. De totes maneres, hi ha 2.000 milions de persones que no poden gaudir d'aigua dolça depurada i en molts llocs de la Terra l'aigua per beure es troba lluny dels habitatges i es veuen aquelles files de dones que van a buscar aigua amb grossos recipients. En parlem de tot això amb l'economista Jordi Sala, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon vespre, senyor Sala, i benvingut al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre.
Doncs l'aigua és absolutament imprescindible per les persones i les plantes. És més, entre les persones i les plantes, especialment els del regadiu i xupa molta aigua al cotó, absorbeixen el 85% de l'aigua dolça. Fa temps que se'n parla de l'aigua dolça que s'està acabant. Hi han solucions per tal que l'aigua dolça arribi a tot, senyor Sala?
Bueno, realment vostè està posant un problema molt important. Vull dir, el principal motiu de que l'aigua dolça no arribi, sigui escassa és perquè cada dia som més en aquest planeta, cada dia volem beure tots, això vol dir aigua, cada dia volem menjar tots, això vol dir aliments que es fan amb aigua, cada dia volem tenir més qualitat de vida, que el qual vol dir banyant-se, que funcioni la rentadora, que funcioni, això vol dir aigua, etc etc. I, per tant, cada vegada li demanem més un recurs que és el que és. Forçosament només hi ha dues solucions. Una és estalvi, l'altra és reutilització. Per sort, ara, per exemple, la Unió Europea ja ha autoritzat que es pugui regar amb aigua procedent de depuradores. I l'altra és tecnologia. I amb aquests tres elements ens hem d'espavilar per que tots els humans tinguem accés a un recurs tan vital per a la vida com és l'aigua, amb l'aigua que tenim al planeta.
Sí, fa uns dies que es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua. Quines van ser les urgències que cal fer o que cal tenir en el planeta Terra per tal que l'aigua dolça arribi almenys a totes les persones? 2 milions, hem dit abans, 2.000 milions, perdó, de persones i de nens, sobretot, no tenen aigua dolça o la tenen realment adulterada. I molts viuen sense aigua depurada i corren els riscos de greus malalties, senyor Sala.
Sí, això és evident. A Nacions Unides, dos objectius era disminuir la fam al món i que l'aigua arribés a tothom, entre d'altres. No? I amb aquests dos és que semblava que s'estava avançant més abans de la crisi econòmica primer de la pandèmia. Jo li volia recordar, per exemple, que ahir era el Dia Mundial de la Salut, sí, també, i l'OMS posava en evidència, per exemple, que un de cada 10 centres de medicina en el món no té assegurat el subministrament d'aigua. Un de 4 no el té assegurat, un de cada 10 resulta que pràcticament no en té. És a dir, que es fa unes condicions realment difícils. Tots sabem, per exemple, que un recurs molt barat i molt fàcil, com és curar l'aigua, evita moltíssimes morts. En el cas nostre ho havíem viscut en èpoques passades, i amb aigua només tractada simplement amb una pastilla de cloro evitem diarrees, evitem infeccions, evitem que molts nens d'aquests 200 i pico de mil que moren cada any per enfermetats per l'aigua en males condicions, pues es segueix produint.
Sí, sí. L'aigua dolça té un valor ecològic i no s'ha tingut massa en compte. Recordo ara el desastre ecològic que ha estat el desviament dels rius que alimentaven el mar d'Aral, al sud de Sibèria, tocant a l'Uzbekistan, quan l'Unió Soviètica, la Rússia comunista, va decidir fer regadiu a les estepes al voltant dels rius. Avui el mar d'Aral pràcticament està esgotat. No hi ha aigua, o hi ha molt poqueta aigua, i tenia una superfície de 67.300 quilòmetres quadrats i subministrava la sexta part del peix que menjaven els russos soviètics. Però encara n'hi ha més de desastres ecològics al planeta. Quins altres desastres destacaria, senyor Sala?
N'hem tingut molts.
Molts.
Si anem una mica llunyà, podríem dir l'illa de Pasqua, per exemple, deien que la civilització d'aquells grans estatus havia desaparegut per una desforestació desaforada, no?
Especialment a Xina i a la Vessòria, no?
Anem molt més a la vora, no sé si recordarà vostè, l'Exxon Valdez, aquell petroler que Alaska...
Ah, sí.
Va tirar, doncs, va contaminar 2.000 quilòmetres d'aigües que encara avui en dia no s'han recuperat del tot, i d'això ja fa 30 anys, eh?
Sí, sí.
I si anem més a casa nostra, petits desastres n'hi ha hagut, jo diria que un dels que tenim, i potser no és tan evident, però que hi és tota la contaminació d'aigües subterrànies que tenim pel tema de nitrats, que aquest és un tema que potser no es veu perquè està sota, però el tenim i va més. I això és un dels temes que també s'hi hauria de posar solució aviat.
Sí, com és que les aigües subterrànies estan contaminades? Degut a què?
Bueno, degut bàsicament als nitrats que poden vindre bé per pràctiques agràries, bé per dejeccions de ramaderes, etc. Però també hi ha d'altres, per exemple, de coses que són necessàries, com són la construcció de pantans a tot el món. Si no fos per pantans, hi hauria molt més problema de gana, de set i tal. Però els pantans retenen sediments, i això ho vam veure, per exemple, en el cas del Nil, que quan es va fer la presa de Swan es va acabar a l'aportació en el delta de... I ho hem vist a casa nostra, per exemple, amb el delta de l'Ebre, amb el pantà de Ribagorça i el de Mequinensa. Són fonamentals pel bon funcionament de l'economia i de la vida a Catalunya, però el delta de l'Ebre ho va rebent i ho va notant.
Sí, sí. Avui l'aigua dolça és una commodity, senyor Sala, que es cotitza al mercat de futurs de matèries primeres, igual que el petroli, el blat, l'or, entre d'altres. Igualment, cotitza a l'índex del Nasdaq Wells California Water, índex en el entorn als 0,43 dòlars per metro cúbic. Acabarem els europeus comprant l'aigua a tant al metro cúbic, senyor Sala?
Bueno, no ho acabarem, ja ho estem fent. No cotitzen el mercat, això és cert, però sí que les directrius europees diuen que s'hauria de comprar l'aigua, el consumidor hauria de pagar el peu real del cost de l'aigua, perquè és un dels elements que fa que la gent l'utilitzi més acuradament. De fet, aquí tenim l'experiència a la regió metropolitana de Barcelona, que és una de les zones que s'han fet dues coses. Una, unes campanyes de conscienciació d'estalvi d'aigua molt importants durant molt temps per moltes administracions, i segona, és una de les zones que tenim el preu de l'aigua més car. Conclusió, és una de les zones on hi ha menys consum d'aigua per habitant.
Sí, clar, aquí comprem l'aigua, és veritat. Doncs moltes gràcies, senyor Sala, bona Pasqua i que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Molt bé, moltes gràcies a vostès. Gràcies. Bona nit.
Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
L'endeutament espanyol serà de 150.000 milions d'euros en dos anys degut a l'última onada de la Covid i el creixement econòmic serà inferior al previst i la vicepresidenta segona del govern, Nadia Calviño, ja ha dit que ajustaria aquesta petita davallada, bueno, petita no tan petita, davallada dels ingressos i dels pressupostos. Al mateix temps, el president dels Estats Units, Joe Biden, presenta una reforma fiscal per recaptar 2,1 milions d'euros, són euros, no dòlars. Al mateix temps, el fundador d'Amazon, Jeff Bezos, l'home més ric del món, està d'acord en què s'incrementen els impostos als rics? Aquest increment d'impostos que gravarà l'impost de societat servirà per finançar un pla gigantesc d'infraestructures de les que està necessitada als Estats Units. Què passarà a Espanya i Europa en general? Ens ho dirà el senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Social. Bon vespre, senyor Elias, i benvingut al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre.
La senyora Nadia Calviño, vicepresidenta econòmica del govern, diu que continuarem 2 anys més amb un dèficit alt degut a que costarà sortir-se'n de la pandèmia. Implicarà això una caragolada més en impostos, senyor Elias?
Bueno, a veure, portem amb dèficit del sector públic des de l'any 2008. O sigui que ja fa 13 anys que cada any, any darrere l'altre, l'Estat gasta molt més del que ingressa. Sí. Però fins i tot, pensi que l'any passat el dèficit públic, que s'estima que va ser el 10% del PIB, doncs hi han hagut anys abans que hi ha hagut un dèficit superior. I clar, acabarem amb una situació de deute astronòmica. Vull dir que el dèficit no és un problema nou que hagi sortit amb la pandèmia. És un, podríem dir que és un problema pandèmic de l'economia espanyola.
Sí, és un crònic, un tema crònic, no?
Exacte. I aleshores s'ha d'abordar des d'una perspectiva àmplia i sèria, no? Vull dir, bueno, es poden apujar impostos, però es necessita una mica un enfoc més global. És a dir, sí, potser s'ha de revisar l'estat del benestar, no ho sé. Sí. Estem gastant per sobre de les nostres possibilitats. O fer una economia més productiva, no? Que creixi més, que hi hagi més activitat empresarial, el qual permet doncs recaptar més impostos. En fi, la solució, ja ho veu, no és fàcil.
No és fàcil, no. Les patronals diuen que per salvar les empreses no solament cal ajudar les que tinguin futur, sinó que cal rebaixar els impostos i incrementar el consum intern. També ho diu el Banc Central Europeu. Això sembla la quadratura del cercle, senyor Elias, tenint en compte que a Espanya hi ha més de 750.000 treballadors amb ERTOs i l'atur puja.
Sí, sí, no, plantejat així té tota la raó. El tema és complicat i contradictori. A veure, clar, si volem reduir el dèficit públic hem de pujar impostos, però aleshores ofeguem encara més l'economia i donem ajuts a les empreses, doncs empitjorem el dèficit. El tema, de tota manera, pensem que està en que totes aquestes mesures s'han de posar en el context de que es prenen davant d'una crisi que hem de considerar que és transitòria i temporal. És a dir, que idealment, quan d'aquí uns mesos tot el que és la vacunació ja estigui avançat, hi haurà una recuperació potent de l'economia.
Això és el que diu tothom, però
retornarem, sí, jo crec que hem de pensar d'aquesta manera, perquè és la perspectiva que tenim. El que passa és que potser s'està allargant més del compte, però en la mesura en què tornem a estar en una situació més normalitzada, bona part d'aquests problemes es redreçaran per si mateixos. Ara, és veritat, estem a la crisi econòmica i social més greu des de la Guerra Civil, però, en fi, en un any o dos, això, en principi, la perspectiva és d'haver-ho superat, amb tot el que haurà quedat pel camí, però ens en sortirem.
Sí. Quan hi ha crisi, sembla que la Unió Europea es desuneix. Doncs cada país tira l'aigua pel seu molí. S'ha vist amb les vacunes. Les ajudes europees, els 140.000 milions que esperem que arribin a l'Estat espanyol, tardaran en venir, després que el Tribunal Constitucional alemany no acceptés el model d'ajuda, senyor Elias. Tothom parla d'esperança, i ara per Pasqua encara més. Perdoni l'incís, però moltes empreses petites i mitjanes ja no eixaran quan arribin les ajudes europees. Primer, tenen que venir les ajudes de l'Estat, de 11.000 milions, i això tampoc acaba de fer el pes, de venir.
Sí, a veure, és veritat, té tota la raó, la Unió Europea ho podria i ho hauria de fer millor. Ara bé, pensem en allò de la botella mig plena.
Sí.
Ens podem imaginar com estaríem sense la Unió Europea ara, és a dir, sense aquests ajuts comunitaris que triguen i potser són insuficients, però és que no tindríem res. Tenim que importar vacunes amb una pesseta que estaria enfonsada,
sí,
amb unes reserves de divises que segurament estarien
a zero.
Gairebé esgotades, amb una crisi econòmica i social que seria molt més greu encara. És a dir, critiquem molt tot el que la Unió Europea no fa bé, i està bé criticar, per suposat, però de tant en tant, penso jo, és una opinió personal, hauríem de tenir la honradesa de reconèixer tot el que la construcció europea ens aporta,
sí,
com a ciutadans i com a societat. És
sí, sí,
el que s'ha aconseguit al llarg d'aquestes dècades, en fi. No sé si hi està d'acord, però vull dir, tota la pau.
No, sí, jo hi estic d'acord.
Prosperitat col·lectiva.
No sé si els oients hi estaran d'acord, però jo hi estic d'acord que l'Unió Europea ha sigut un...
És l'enfoc, és a dir, hem de criticar, hem de procurar de fer-ho millor, però pensem també en tot el que ens està proporcionant i que ja ho donem per descomptat i suposat perquè ja està aquí, però això es podria perdre, o podríem no tenir-ho. En fi, és una reflexió.
Sí. La senyora Ana Patricia Botín, presidenta del Banc de Santander, diu que els bancs són part de la solució global del canvi climàtic i, en conseqüència, no ajudarà, no donarà préstecs a les empreses que emprin combustibles fòssils. L'any passat, el 2020, la demanda global del carbó va caure un 4% i la demanda d'electricitat va baixar un 0,1%, segons l'informe de la firma especialitzada Enver. No obstant, es critica els bancs perquè van finançar empreses com, per exemple, de carbó, petroli i gas per import de 600.000 milions d'euros a tot el món. El tema del canvi climàtic encara no ha arribat del tot, almenys, a la banca, potser, senyor Elias, sinó només al Banc de Santander. Què et diu vostè?
Bueno, a veure, senyor Aragonès, les declaracions...
No vull fer propaganda del Banc de Santander, però...
No, jo tampoc vull dir res, però la veritat és que, així entre vostè i jo, penso que la senyora Botín ha perdut una gran ocasió d'estar callada.
Ah, sí?
No, ho dic perquè hi ha un informe que no és aquest que vostè cita, però que és també agafa inclús més un àmbit, és d'una entitat ecologista de Califòrnia,
sí,
la Rainforest Action Network, que ha fet un informe sobre aquest tema, precisament, amb la banca i el canvi climàtic, i el Santander hi surt bastant retratat, perquè és un dels bancs que més ha augmentat la inversió o finançament d'empreses i projectes que són altament contaminants, finançant prospeccions petroleres i de gas a l'Àrtic, invertint això de les sorres bituminoses, que són molt contaminants,
sí,
finançant una empresa polaca que crema carbó, en fi. Jo preferiria no qualificar aquestes manifestacions perquè, bueno, realment el problema dels bancs ara mateix i ja en tenen prou problema per fer front a la crisi, vull dir, als
impagaments i a les morositats i tot.
És a particulars que està creixent, uns tipus d'interès que estan al 0%, és a dir, comprimint els beneficis, unes cotitzacions que estan ensorrades, en fi, bueno, estan bé les campanyes de màrqueting, però haurien de preocupar que es basessin en fets reals, no en fets imaginaris, com el de la
senyora Botín. I com veu la recuperació, senyor Elias? Sembla que vagi lenta i sincopada per raó de les onades de contagis de coronavirus. I els costos també sembla que es disparin, com per exemple els transports de matèries primeres.
Bueno, jo intento també seguir donant notes positives i la veritat és que els indicadors, els més avançats de març, són positius relativament, eh? Vull dir que seguim veient una llum al final del túnel, encara que és veritat que la situació s'allarga més del que havíem previst i
sí,
del que desitgem i del que convindria. Clar, ara que ja les vacunes estan avançant, ara ens diuen que entrem en una nova quarta onada. També una cosa que s'ha posat de manifest és que l'estructura econòmica del nostre país, basada molt en el turisme, molt en la construcció, doncs tot això no facilitarà una sortida fàcil, ràpida, de la crisi. La indústria també està complicada perquè, bueno, cada vegada és més residual. Els països del nostre entorn tampoc és que estiguin tirant coets.
No, no, en absolut. França està confinada, per exemple.
Per això. Llavors, és veritat que hi ha la llum al final del túnel, però realment caldria una acció clara i decidida conjunta entre els actors socials, no?, per fer front a aquestes... Sí. Per realment concretar aquestes perspectives. El que passa és que, pel que estem veient, això tampoc podem ser molt optimistes, però, en fi...
Hem de tocar peus a terra.
Va. Sí, té tota la raó.
Doncs moltes gràcies, senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per participar al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana. Passi bé.
Moltes gràcies, igualment.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I les empreses del metall com viuen la pandèmia? Què caldrà fer davant dels impagats? I com se'n sortiran de la crisi, dels ERTOs, de la manca de liquidez, de les ajudes que no acaben d'arribar o que han arribat amb uns i els altres no? Amb un govern català que no acaba de sortir-se'n. Són empreses petites i mitjanes que toquen moltes tecles, com les arts gràfiques, equipaments d'esports i d'oci, electricitat, energies, estacions de servei, embalatge, etc. També hi ha material escolar, material de la construcció, equipament de comerços, calçat i marroquineria... En fi, no acabaríem mai. D'aquest sector de la metal·lúrgia en parlarem amb el president de la Unió Patronal Metal·lúrgica, senyor Jaume Roure, un empresari de llarga i gran portada a Catalunya i Espanya. Bon vespre, senyor Roure, i benvingut al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre i moltes gràcies per comptar amb la meva presència en el programa.
Home, no faltava més, les gràcies les hem de donar nosaltres, no? La patronal que vostè presideix, la Unió Patronal Metal·lúrgica, va dir amb una nota pública que les ajudes no arribaran a totes les empreses del metall. Com funcionaran aquestes ajudes al sector del metall, o com haurien de funcionar aquestes ajudes al sector del metall, de manera que arribessin aquelles empreses que més ho necessiten, senyor Roure?
Bé, jo crec que aquesta és una pregunta molt complexa, perquè d'entrada la nostra resposta està molt clara. Els governants, tant de Catalunya com d'Espanya, tenen que tenir molt clar que tota la societat necessita d'una ocupació, i aquesta ocupació la generem els empresaris, les empreses, sí, de tots els sectors. En aquest cas ens toca parlar de la metal·lúrgica, que és el col·lectiu que jo tinc l'honor de presidir. Per tant, parlarem de la metal·lúrgica, però no ens en oblidem de totes les altres empreses, perquè realment, després de viure uns moments de crisi, d'una pandèmia dura com la que estem vivint en aquests moments, que es mescla salut i economia, per tant, necessitem una sensibilitat de tots els governants versus el teixit empresarial del país per ajudar que les empreses es puguin mantenir, puguin seguir funcionant i puguin mantenir llocs de treball bàsic per a les empreses. Per tant, les ajudes tindrien que ser per tots. Nosaltres no podem acceptar de cap manera que en el repartiment d'ajudes es cloguin alguns sectors. I això és el que ens hem queixat nosaltres a tots els governants. Té que haver-hi una ajuda, un ànim a tot el teixit empresarial del país, metal·lúrgic o no metal·lúrgic. Jo, evidentment, defenso el que em toca defensar.
Sí. La patronal metal·lúrgica té molts sectors. Per tant, la pandèmia haurà afectat a uns més i als altres menys. Però quins efectes ha tingut realment la pandèmia per les empreses metal·lúrgiques?
Miri, l'empresa metal·lúrgica, com vostè diu, és cert que toca totes les branques de tot el teixit industrial i de serveis de la nostra societat. Per tant, hi ha diferents posicions d'empreses que han pogut resistir aquesta situació de pandèmia del Covid d'una manera més suportable que d'altres. Com diríem, l'any 2020, per exemple, fent balanç, l'any 2020, tot el teixit industrial, metal·lúrgic, vinculat a l'automoció, amb grans problemes que hem tingut, de caigudes de mercat, doncs ha funcionat. S'han pogut anar mantenint i anar funcionant. Les que han tocat servei, via alimentació, millor encara. Aquestes han funcionat sí. Perfectament. Ara, les que han tocat línies de maquinària d'altres serveis que no es venen, que han estat parades, que han estat sense funcionar, automàticament aquestes ho estan passant molt malament. I si no hagués sigut pel sistema dels ERTEs, doncs difícilment haguéssim pogut resistir. Ara, aquest any 2021, veurem com es recondueix, però la situació està bastant complicada.
Sí. Sembla que les vacunacions massives que s'estan fent, que arribi aviat amb l'obertura de transports i sobretot dels mercats, com es preparen les empreses? Vostès fan molts cursos a la Unió Patronal Metal·lúrgica per preparar els empresaris de cara al futur. Quin futur hi veu vostè?
Bé, nosaltres des de la patronal vetllem per la formació bàsica per tot el personal de les nostres empreses. Tot el personal de les indústries metal·lúrgiques requereixen d'una formació molt concreta i molt preparada, tota vegada que tenen que fer funcionar màquines i estar molt preparats perquè aquestes màquines puguin funcionar. Automàticament, com formem? Pues nosaltres constantment som davanters amb innovar, estudiar i buscar tots els camins de formació que hi puguin haver-hi de cara a la indústria. Per tant, nosaltres, les noves tecnologies tenen que estar preparades, tenim aules de formació permanent i d'aules de pràctiques, també. Ara, la digitalització també serà una innovació constant que s'està implantant cada vegada més.
Sí. Vostè, que és també president del Gremi del Motor, com veu els projectes aquests que s'anuncien per a Nissan, senyor Roura?
Bé, primer haig de dir que el tema Nissan és un tema molt trist d'haver perdut una indústria com Nissan, tant per Espanya com per Catalunya, evidentment. Jo moltes vegades dic que hauríem de fer la reflexió del perill que correm de que no pogués passar això amb SEAT, perquè si passés això amb SEAT seria molt, molt greu a nivell de la primera indústria catalana i la cinquena d'Espanya. Per tant, això de Nissan ha sigut molt dur, primer la primera part. I la segona, ara, cobrir aquest buit ho veig molt complicat. Hi ha moltes ofertes en el Consorci de Zona Franca, sí. Els hi estan arribant sí. Moltes peticions d'ofertes, però que, evidentment, no estan vinculades en el sector de l'automoció, sinó que altres àrees de servei, perquè la ubicació és molt bona i, per tant, hi ha altres tipus d'indústria que podran ocupar aquest espai. Però, realment, el perjudici que portarà en el sector de l'automoció serà fatal. Per què? Perquè a part de la pròpia indústria en si de Nissan, hi ha la indústria auxiliar al seu entorn
sí, i tant.
Perquè puguin funcionar els fabricants d'automòbils, que automàticament portarà molta gent a l'atur i ja han tancat moltes empreses. I això és el perill que estem patint.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Jaume Roura, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica, per les seves explicacions. Que tingui una bona Pasqua, una bona nit i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Economia amb valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Jordi Sala, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, Joan Elias, economista i vicepresident del CES també, i Jaume Roure, president de la Unió Patronal Metal·lúrgica. Que tinguin tots vostès una bona Pasqua, una bona nit i un feliç cap de setmana. Poques vegades hem tingut una Setmana Santa tan primaveral i solejada. Ara disfrutarem de la Pasqua de la Resurrecció. Que tinguin una bona nit i un bon cap de setmana. Nosaltres tornarem el dijous vinent a les 8 del vespre, de 8 a 9. Els hi esperem. Sempre hi ha coses noves. Que siguin feliços, que la vacuna sembla que va més ràpida del que diuen.